cellers del carrer Comerç de Vilafranca ha entrat en funcionament aquesta verema amb 7 celleristes. Avui volem conèixer aquest projecte a fons, impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, la denominació d'origen Penedès i la Fundació Parc Tecnològic del Vi, Vitec. I hem convidat el seu coordinador, l'enòleg Lluís Serra. Bon dia.
Hola, bon dia.
I un parell dels 7 celleristes. Són el Joan Santacana, amb el seu projecte Heretat Can Serra. Bon dia,
bon dia.
Joan. I l'Aleix Baltà, que impulsa el projecte Heretat Baltà de Cela. Bon dia i ben tornat.
Moltes gràcies.
L'Aleix ens havia acompanyat fa... abans de la pandèmia, no, potser?
Sí,
ja fa uns anyets.
Ja fa uns anyets.
Amb una secció parlant
d'ecologia. De productes ecològics.
Sí, sí,
correcte.
Sí. Doncs ben tornat a casa.
Encantat de ser aquí.
Lluís, el projecte neix amb molt bons padrins i forma part d'una estratègia de recerca i d'innovació de la Generalitat. Per tant, l'inici no pot ser més prometedor, no? Més engrescador.
Sí, tant. Era molt convenient poder, des dels mitjans, bueno, des dels mitjans públics, des de les entitats locals i públiques del territori, impulsar un tipus de projecte com aquest. Hi ha altres iniciatives que bé, donen una funció i cobreixen unes necessitats, però jo crec que es creia molt convenient iniciar un projecte d'aquest estil de mà de les entitats que ho han tirat endavant.
El viver de celleristes s'ha ubicat en una part, en un petit espai, de la nau Cortina, al carrer del Comerç. Ens presentes una mica l'espai, fes-nos una miqueta de tour virtual.
I tant. Mira, és un espai que té l'espai suficient per, en quant a metres quadrats per albergar la maquinària i els dipòsits necessaris per iniciar aquests projectes que hem iniciat aquesta verema 2023. I bé, tindrà el seu espai de laboratori, el seu espai d'emmagatzematge, el seu espai de criances i el seu espai d'elaboració i de molturat del raïm per poder fer tirar endavant els diferents tipus de vins que, val a dir, doncs, són molt mirant amb el que el mercat demana. Vull dir, la gent ve amb unes idees clares de quins són els tipus de vins que van elaborar i tot barrejat amb molta il·lusió perquè s'encomana l'energia que transmeten tots plegats.
És clar, aquells que coneixen bé la nau de Cal Cortina... És enorme. Vosaltres ocupeu una petiteta part i suposo que l'entrada, no? Només entrar, planta baixa...
Bé, d'entrada és la planta que es veu a peu de carrer i la meitat, no?, de l'espai, però ara de memòria no ho sé, però hi ha poder més de 500 metres quadrats. Però val a dir que es aniran omplint tots aquests metres quadrats a mida que anem adquirint, incorporant nous usuaris o els que ja hi són ara mateix, ampliant el nombre de vinificacions, que cada any anirà creixent, això.
Expliquem per què és important un viver de celleristes que doni aquesta primera oportunitat. Per què cal aquesta eina?
Bé, és una oportunitat més per la gent que vol iniciar l'elaboració de vi. És com donar-los una càrrega d'oxigen perquè es sentin més bé els seus projectes, no? D'entrada, començant doncs, amb unes instal·lacions compartides, t'evita l'estalvi evident d'inversió i tirar-te a la piscina de cap. I si després podran veure si els vins surten com ells es pensaven, si el mercat els hi accepta. Vull dir, és com una oportunitat per començar a arrencar un projecte d'una forma més segura per ells. Perquè no oblidem... Si l'objectiu del projecte és que ells tirin endavant uns projectes enològics que acabin creant la seva bodega i que tirin endavant, per tant, crear riquesa en el fons del territori i bé, és ajudar-los en aquest sentit. No?
Com s'han seleccionat aquests primers 7 celleristes?
En principi, buscaves gent amb ganes de fer vi, bàsicament. Val? Llavors,
no has dit joves, has dit gent.
Gent. Que si són joves, doncs millor, però són projectes familiars. Poder el més jove el tenim aquí avui, el Joan, l'Heretat Can Serra, que ronda l'envejable edat dels
21 anys.
21 anys, per tant. I després també els que raien els 40 en amunt, que tampoc seria propi dir l'edat exacta. No?
La convocatòria estava circumscrita a persones de l'Alt Penedès o de la Deo Penedès?
Bé, en principi, si podia apuntar tothom, això sí que és cert. Abans preguntaves una mica el procés selectiu com ha estat. Se va treure unes bases d'una convocatòria, que es pot consultar, inclús, no sé si encara està penjat.
Encara està penjat.
Després es pot veure que es demana, doncs, quin tipus de projecte vols fer, si és al Penedès, si t'apuntaràs a l'ODEO o no, i em sembla que hi havia un punt que sí que deia que si eren vinyes del Penedès, doncs donava més puntuació.
Sí, anava per punts.
En el procés selectiu sí que s'apuntuava això com un requisit interessant. No oblidem que un dels qui posa calés és l'ODEO Penedès. Per tant, és lògic que es demani això a les bases de la convocatòria. I, d'altra banda, pues, criteris doncs, normals de selecció com qualsevol altra base, no hi ha res de l'altre món.
Doncs anem a conèixer aquests projectes i dos d'aquests celleristes. Comencem amb el Joan, que ens deies que és el més jove.
Hola, bon dia.
Explica'ns què t'impulsa a presentar-te aquesta convocatòria. Si tu ja tenies el rau-rau del projecte i la convocatòria t'ho posa en safata, com va anar això?
Sí, això mateix. Jo ja pensava portar 2 anys amb l'intenció de fer vi, però tampoc tenia gaires coneixements ni sabia a on fer-lo. I que obrís el vi de cellers va ser la cirereta del pastís per dir, vinga, va, m'animo i ho faig, perquè les altres opcions que hi havia de fer-ho en altres cellers també de vivers, més o menys, doncs no s'adaptaven a les característiques que jo buscava, perquè al final buscaven volums més grans i amb volums més petits penalitzaven econòmicament. Llavors, doncs, també tindre el Lluís, que ens fa un cop de mà a nivell tècnic, doncs serveix molt.
Aquest és un dels requisits, no? El nombre d'ampolles que poden elaborar cadascú.
No, en principi ells tenen la possibilitat de fer el volum que vulguin. Està acotat, però en principi nosaltres els garantim fins a 3.000 litres de vi que poden elaborar dintre el celler. Però és ampliable fins a 10.000 litres, d'acord? Llavors, com això, si els garantim l'espai perquè ells puguin arribar en aquests nivells que potser hi arriben, potser no hi arriben, un hi arribarà, un altre no, això cadascú. Llavors, a partir d'aquí, de pensar que si vols tirar la piscina, tu tirar endavant un projecte, necessites uns certs número d'ampolles perquè sigui viable el projecte també. Llavors, també els has de donar una mica més d'espai perquè s'hi acostin.
Sí. Al final, tots els nostres projectes estan pensats també amb el temps que podem estar dintre del celler, que al final són 4 anys que podem estar dintre del celler, més 2 pròrrogues d'un any. Aleshores, crec que molts de nosaltres el que hem fet, o com a mínim jo el que he fet, ha sigut planificar-me també una miqueta amb aquests 4 anys, és a dir, doncs aquest any un volum, però ja pensant
sostingut
de poder créixer any rere any, més o menys, per arribar al màxim de la producció cap al 4 any. I d'aquesta forma pots veure com et vas introduint en el mercat i quan arribis al 4 any, tocar el sostre aquest dels 10.000 litres que comentava el Lluís seria la part interessant, on ja comences a tenir un volum suficient com per pensar-te posar en marxa el teu propi celler.
Volar.
Sí, que sigui econòmicament sostenible.
Sí.
Clar.
Perquè al final un celler és molts diners.
Crec que aquest any tots els celleristes que estem en el viver ens movem al voltant d'entre les 2.000 i les 4.000 ampolles, aproximadament. Amb la qual cosa són volums que encara no et permeten volar sol. Són volums que necessites de recursos com els que comentava el Lluís, de disposar de la maquinària, que si et pots estalviar aquesta despesa econòmica, doncs és molt important. I a poc a poc anar-te construint el mercat, consolidar marques, que això també és molt important, sobretot en el sentit que ho estem fent, que tots nosaltres intentem treballar amb uns estàndards de qualitat alts per també intentar vendre un producte de moltíssima qualitat i introduir-nos al mercat així, no? També amb un producte que no serà, que tindrà un cost diferent del que potser estem habituats, no?
Diuen que anem cap aquí, no?
Cap aquí, hem d'anar.
Sí, sí.
Hem d'anar per fer-ho sostenible, també.
Clar.
Això mateix.
Joan, hi ha tradició familiar a casa?
Sí.
Teniu vinyes?
Sí, tenim vinyes. Jo actualment sóc pagès i treballo les vinyes juntament amb el meu pare i el meu avi. I també tenim un celler, l'únic que és de dimensions molt grans. Pues, al final és de les dimensions per poder vinificar tot el que tenim de vinyes a casa. I clar, al final, si vols començar un projecte tan petit, la maquinària que necessites no s'adapta. Per tant, el vi de cellers és clau per poder aportar aquesta maquinària que s'adequa al volum que volem fer.
El teu projecte ens deies que es diu Heretat Can Serra.
Sí.
I què vols fer?
Bueno, doncs jo aquest any faig dos vins, faig un vi tranquil i un espumós amb el mètode ancestral. Com que és el meu primer any, vaig decidir no complicar-me la vida i he fet monovarietal de Xarel·lo, que no té per què ser pitjor, sinó que simplement és diferent, o sigui, a l'hora de no voler fer copatges. I això, i ara el vi tranquil ja el tenim fermentat, o sigui que al llarg d'aquest hivern ultimarem els últims detalls.
Serà un vi jove.
Sí. Sí, sí, sí. I l'ancestral el tenim ja fermentat amb ampolla i aquest hivern també el desborjarem i a veure com va. Al final del projecte, el que em fa més por, per dir-ho d'una manera, és com vendre les ampolles, perquè al final és el més difícil, jo crec, que tots estarien d'acord de la gent amb qui he parlat. I llavors aquest any fem, bueno, al igual que la resta de celleristes, fem volums petits per a veure si el mercat la recepciona bé i si la recepciona bé, doncs, a seguir engrandint el projecte.
Aleix, presenta'ns el teu projecte, Heretat Baltar de Cela.
Bé, el meu projecte, que no estic sol en el meu projecte, tot i que sóc la cara visible i el que ho impulsa una miqueta més, però per sort estic acompanyat del meu pare i del meu germà. El meu pare, el Jaume Baltar, que ja és vell conegut de la casa, també.
I tant, i dels oients.
Sí.
Biòleg, escriptor...
Exacte, està també una persona molt inquieta, i de fet, el projecte neix de la inquietud, però de la inquietud del meu rebesavi, del Josep Baltar de Cela, que de fet, el projecte porta el seu nom, Heretat Baltar de Cela. El meu rebesavi era una persona molt inquieta, amb una vessant molt científica. De fet, ell era químic i tot el projecte neix una miqueta d'unes etiquetes que trobem datades del 1800, de finals del 1800, i que el meu pare tenia conservades en una caixa.
Etiquetes de vi.
Sí, etiquetes de vi i cava. Aleshores, les teníem allà guardades i quan el meu pare les tenia i me les ensenyava i bueno, allà naixia una miqueta d'inquietud. De fet, em va comentar que fins i tot el meu avi havia intentat també elaborar cava i així com el meu rebesavi havia començat a etiquetar però no havia arribat a comercialitzar-lo mai, havia quedat, com aquell qui diu, en un projecte familiar, el meu avi sí que havia intentat comercialitzar-lo, un cava que es deia Cava Baltar, havia intentat comercialitzar-lo, però en els dos casos la seva vida professional els va obstaculitzar una mica. En el cas del meu rebesavi, doncs va entrar com a director de la Universitat de Terrassa i això li va prendre, jo crec, una miqueta el temps que necessitava per seguir amb el seu projecte, però sempre havia estat un enamorat del Penedès, de la viticultura. De fet, era amic de molts dels celleristes, de molts de les grans marques de cellers actuals, com els Reventós, i el meu pare sempre m'ho comenta, que era bon amic d'ells, d'aquella època. I suposo que el meu avi ho va intentar repescar, també va ser la vida professional li va posar difícil, i ara doncs amb el meu pare i amb mi i amb el meu germà doncs ho volem tirar endavant amb la certesa de que tenim la finca, que per això, que per nosaltres és el més important, tenir la finca, tenir les vinyes, i d'aquí és on podem treure tot el nostre producte, del que tenim a casa, que sempre ho hem tingut a casa, i d'aquí ho vam fer, doncs...
Què elaborareu?
Aquest any hem fet dos vins tranquils, un monovarietal Xarel·lo, perquè per mi era molt important fer un vi amb la varietat més típica d'aquí del Penedès, monovarietal, que sigui clar amb el que volem fer a casa, i després fem un monovarietal de parellada, que no se'n veuen gaires, i això ens va motivar una miqueta a posar-lo en marxa i dir, vinga, va, provem aviam què tal. I després estem fent una prova aquest any, aprofitant que estem a dins dels cellers, que també l'objectiu és això, fer una producció, però també intentar provar alguna cosa. Estem provant de fer també un ancestral de Xarel·lo, i aquestes són les tres propostes que tenim per aquest any. Sí que de cara a propers anys ens plantegem altres cosetes que ja a poc anirem veient, a fer alguns copatges i potser algunes proves més, però per aquest any volíem centrar-nos en fer monovarietals de les principals tipus de raïm que tenim a la finca, Xarel·lo i parellada, I aquest és l'objectiu. Fem poques ampolles, intentem buscar de les hectàrees de vinya que tenim a la finca, intentem agafar la part que creiem que té més qualitat per elaborar aquests productes i farem poques ampolles. Aquest any l'objectiu és fer 2.000 ampolles entre el xarel·lo i la parellada, fer 2.000 ampolles garantint que la qualitat sigui l'òptima i primer introduir-nos al mercat amb aquestes 2.000 ampolles. I a partir d'aquí sabem que a la finca tenim capacitat per créixer perfectament fins a les 20.000 ampolles, però, com deia, això està escalonat una miqueta amb els anys que sabem que podem estar dintre el celler i fins i tot també ja pensant una miqueta en després. Si ara ens poséssim a fer la capacitat màxima que tenim, malament rai perquè no tiraríem endavant. I en aquest sentit penso que és molt important el que comentava el Lluís, no? Els recursos que ens han posat a les mans per nosaltres són imprescindibles. De fet, un dels principals motius pels quals no havíem encara engegat el projecte amb el meu pare era aquest. Les dificultats que tens per tenir les instal·lacions, la maquinària que implica un celler. Això al final és un pes que arrossegues durant els primers anys d'activitat i l'oportunitat que ens dona el Viver de Cellers és aquesta, d'introduir-nos, de posar-hi tot el que tenim a la finca i anar veient com evoluciona.
Dilluns era el darrer dia que entrava raïm al celler, per tant ja teniu aquests vins fermentant els dipòsits, amb barrica, el que sigui, no?
Sí. Això mateix.
Sí, ja van.
Sí, sí.
Estan elaborant-se. Ja hem fet la primera fase, que és l'entrada, amb èxit. Tothom ha pogut elaborar el que s'ha proposat. Per tant, també estem contents.
La logística de compartir instal·lació ha funcionat?
Sí, a més, se venen molt, molt bé entre ells. Ho fan la tasca senzilla per la meva tasca de coordinació. I la veritat és que crec que estan contents.
El Lluís és un malabarista, el Lluís, jo crec.
Clar, no deu ser fàcil,
perquè
no?
Perquè ha aconseguit coordinar 7 projectes que tots ens anàvem engrescant, perquè al final...
De fer més coses.
Dia a dia que passava, va, que farem això, vinga, que proposem això. I, bueno, per part meva, com a mínim, després el Joan ja comentarà, però jo puc dir que crec que tots hem fet el que hem volgut. És a dir, sí, per part meva, com a mínim, no tinc cap queixa.
No, però bé, perfecte.
Ens han posat a disposició, com comentava abans, els dipòsits que necessitàvem, el fred que necessitàvem, els coneixements que necessitàvem, i, de fet, ara està previst que també ens ajudin amb altres fases, ja no només en l'elaboració, sinó també una de les coses que nosaltres reclamàvem, que era l'ajuda tècnica, no? Aquesta formació després, aquest acompanyament, que també serà molt important per nosaltres.
La comercialització, no?, que el Joan deia que feia respecte.
Sí, sí, sí.
Bé, jo aprofito per explicar també que des del projecte, que, com bé has dit a l'inici, doncs hi ha l'Ajuntament de Vilafranca, a través de promoció econòmica, sobretot, després el Consell Comarcal i també el Vitec, el Parc Tecnològic del Vit, impulsant a nivell burocràtic el projecte cap a Europa. Hem de dir que, i evidentment la del Penedès, posant les instal·lacions de la maquinària necessària per poder estar on estem en aquest moment, toca ara la segona fase que va paral·lel, no és que comenci ara, sinó que va paral·lel amb el que és l'elaboració, que és intentar copsar les necessitats que ells creuen que tenen, però una mica ja les pots intuir, que al final pots fer el millor vi del món, però has de tenir certes habilitats amb la venda, i una mica des de promoció econòmica i el que convingui, buscar poder realitzar cursos de formació que els ajudin amb els seus projectes concrets, i no exclusivament això serà tancat a la gent, als usuaris del Viver, també ho farem en obert, perquè si hi ha altres interessats en obrir algun celler en el futur, que s'hi puguin apuntar ja per anar-se acostant a aquesta realitat. Per tant, si es volen apuntar al projecte, doncs més endavant.
Lluís, presentem una mica la resta de companys, aquests altres 5 celleristes que s'han llançat a l'aventura juntament amb el Joan i l'Aleix.
Oi tant. Doncs bé, a part d'Heretat Can Serra i Heretat Baltasela, que estem aquí, Doncs hi ha el celler Amat i Montaner, d'aquí a la Serreta, aquí a prop de Vilafranca, al barri de la Serreta, i bé, tenen també molta il·lusió en explicar el territori, explicar els vins que hi fan, de les vinyes recuperades, que si bé en aquest cas no són pagesos, ells mateixos, doncs sí que ho és el tiet, ho és familiars, no? Llavors elaboren vins de la família, en raïms de la família. Després també tenim el Ferran Molet i la seva germana, la Foix, Ferran Molet, Molet Viticultors, que tenen la finca Vilafranca del Penedès, les cabanyes Vilafranca del Penedès, i tenen un interès molt marcat, en aquest cas, en treballar de forma... Tots són ecològics, que no ho he dit, però tots tenen estils diferents de com enfocar aquests tipus d'elaboració, no? Llavors, també tenen, ja han fet alguna embotellada anterior, però doncs, amb els mitjans que han pogut, no? Llavors, aquí els hi permet perfeccionar doncs, l'elaboració. També després tenim el Carles Morgades, de Vins de Sinergia, és de Can Cartró. Ell, vull dir, són d'aquí a prop de Vilafranca, també d'aquí la comarca, que també doncs, elaborant vins blancs amb acabeu i penso que un xarel·lo també hem fet. Val? I després tenim Vin Genium, que és una família, aquest és també és un projecte familiar, on hi ha la Fina Urpí, la Imma Urpí, i el seu pare, que està una mica a la retaguàrdia, no? Que és el que té les vinyes, però al final és un projecte familiar, les filles s'han ficat al capdavant per elaborar vins de les vinyes pròpies a casa seva, on el pare sempre explica al Josep que aquestes vinyes sembla que deia que el seu pare ja les volia arrencar, però ell no, les ha conservades, i ara li veu un propòsit, el fet de no haver arrencat aquest ull de llebre de l'any 59, em sembla que era. Llavors diu, doncs ara farem un vi d'ull de llebre del Penedès amb una vinya vella, i treu sentit a tot això lligant-ho amb un projecte familiar, no?, on els nets estan il·lusionats, i per tant també doncs, hi ha aquesta vessant més humana, no?, dintre dels projectes. I em penso que ja els he dit tots.
Sí. Falta un. Ah. Falta el Sergi Pons.
Perdona, que és el que està entrant al raïm.
L'últim en entrar al raïm.
Dilluns, diguéssim, i el Sergi Pons Lluís, que doncs bé, també està elaborant molt il·lusionadament els seus vins, que em penso que és de parellada, moscat.
Ha fet un chardonnay, un monovarietal chardonnay, i també fa un parellada moscat. Uh-huh. És majoritàriament parellada i un petit percentatge de moscat.
A mi em fa molta il·lusió que avui hàgiu estat aquí i conèixer millor aquest projecte tan xulo, tan engrescador, així com els vostres projectes personals. I m'agradaria molt que quan comencin a sortir a la venda aquests primers vins que esteu treballant, doncs torneu i els presentem, no? I seguim amb la fase de comercialització, de
nosaltres
màrqueting.
Nosaltres encantats.
Això mateix, encantats.
Doncs us espero aquí l'any vinent, d'acord?
Molt bé.
Gràcies i molta
moltes
sort.
Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.